Ana Balionesta.
Saludem els tertulians d'aquest divendres, la Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira. Què tal, Magda? Bona nit. La Núria Orriols, periodista del diari Ara. Bona nit, Núria.
Bona nit.
L'Oriol Rivet, que és periodista i filòleg. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
I també la Dolors Camats, que és experta en economia social i exdiputada al Parlament. Bona nit, Dolors.
Hola, bona nit.
A aquesta hora, com dèiem, estem molt pendents d'aquesta última hora a Girona, amb aquesta explosió a la Casa de Cultura de Girona. L'últim balanç ens l'ha fet l'alcaldessa en directe aquí al 9C de RAC1. Hi ha, en principi, una quinzena de persones ferides, 9 serien menors, i hi hauria també 6 adults, un d'ells en estat greu. Sapiguem l'última hora, anem fins a Girona, on hi ha el Gerard Vilà. Gerard, què tal? Bona nit.
Què tal, Anna? Bona nit.
No sé si el balanç s'ha actualitzat o continua sent d'aquestes 15 persones, Gerard.
No, mira, ara mateix ha marxat l'alcaldessa de Girona, que l'hem tingut aquí a RAC1 fa pocs minuts. Ens comenten que d'aquí una estona ens actualitzaran dades. El que sí que està clar és que són 14 ferits, tots lleus excepte un dels dos adults, un adult, que està en estat molt greu, ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ara mateix l'últim camió de bombers que quedava ha marxat. La zona està cordonada aquí a la plaça Pompeu Fabra, just al costat de la seu de la Generalitat. Això ha passat a dins un pati interior d'aquí, de la Casa de Cultura, on hi havien 500 persones aproximadament mirant aquest experiment, que s'emmarca dins de la setmana de recerca que es fa aquí per part de la Universitat de Girona, que està preparant un comunicat en aquest sentit.
Gerard, ens deia l'alcaldessa que això, com tu ara també ens explicaves, és un pati interior però que està a l'aire lliure, no?
Sí, exacte. Sí, la Casa de Cultura té com una espècie de claustre al mig i en allà s'hi fan moltes activitats, des de concerts fins a activitats educatives, com la que s'estava fent avui. I és un espai gran i ampli, i sortosament s'estava fent allà, perquè l'explosió és realment... hi ha un vídeo que corre per les xarxes que es veu i és bastant impactant.
Gerard, no sé si en aquesta estona que has estat allà has pogut esbrinar exactament què és el que ha passat amb aquest experiment perquè hagi fallat i hagi acabat amb una explosió.
Sí, l'alcaldessa ens ha puntualitzat que ella ha dit a l'entrevista que li has fet anteriorment hidrogen líquid, i l'experiment es feia amb nitrogen líquid. Les causes i el que ha passat encara no se sap. La Universitat de Girona farà un comunicat on potser es dona algun detall més, i ara ens esperarem aquí una estona, que ens han dit que ens actualitzarien. No creiem que vagi en aquest sentit perquè els bombers hi estan treballant també, però vaja, suposo que la Universitat de Girona, que farà un comunicat en breu, potser pot donar algun detall més.
Gerard, la persona que estava fent aquest experiment era el físic Dani Jiménez, no?, pel que ens han dit.
Sí, sí, exacte. O sigui, és el físic, és en Dani Jiménez qui estava fent l'experiment, acompanyat d'un ajudant. En aquest cas és l'ajudant qui ha quedat més mal ferit, i en Dani Jiménez també ha quedat ferit de manera greu, que també ha hagut de ser hospitalitzat i atès. La resta de persones estan totes en estat lleu, però malauradament hi ha l'ajudant d'en Dani Jiménez, que és qui s'hauria emportat la pitjor part i que està ingressat al Trueta.
Explica'ns quina és la situació una mica ara aquí mateix. No sé si encara hi ha serveis d'emergència, si encara hi ha els bombers, encara hi ha moviment a aquesta Casa de Cultura.
Els bombers no, hi ha els Mossos que han acordonat la zona, hi ha 3 furgones de l'Arro, dels Mossos, i diverses ambulàncies que estan atenent, sobretot també nens, que, perquè hi havia molts nens, molts menors, que han quedat una mica en estat de xoc, obvi, després d'hora, bueno, del que ha passat, no? Ara hi ha una ambulància que marxa i queden 3 vehicles més, 3 sanitaris més, i s'està desallotjant encara algunes persones que havien quedat a dins el pati de cultura. Val a dir que això ha passat fa poc més d'una hora, encara no una hora i mitja.
Gràcies, Gerard. Doncs aquesta és l'última hora que ens explica el Gerard des de la Casa de Cultura de Girona. Qualsevol novetat, Gerard, ja ho saps, ens avises i ho explicarem en directe aquí al 9C.
Perfecte, bona
nit. Fins ara, bona nit. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més qüestions.
no ho sé, amb Anna Ballonès. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonès.
Quatre minuts d'un quart de deu de la nit. Estàvem pendents també d'aquesta última hora de l'explosió a la Casa de Cultura de Girona. L'actualització d'aquesta última hora és que hi hauria 14 persones ferides, entre elles 9 menors. El seu estat seria lleu i entre la resta dels adults que hi ha ferits, un estaria en estat greu i un altre en estat menys greu. A banda d'això, avui també tenim altres qüestions per comentar aquí a la tertúlia. Sabeu que falten poques hores per aquest cinquè aniversari de l'1 d'octubre i vull preguntar ara també als tertulians que ens acompanyen avui al 9C si recordàveu què és el que estàveu fent aquesta hora de fa 5 anys, Magda.
Jo realment crec que el que vam fer tots d'alguna manera o altra estava molt a l'expectativa i vam voltar per molts col·legis, no?, per veure quin era l'ambient, perquè clar, jo recordo que en aquesta hora encara no sabíem que l'endemà s'activaria una cosa que era el cens universal. Per tant, molts, almenys en el meu cas, jo vaig marxar a Barcelona, vaig arribar al poble per estar a primera hora allà, poder votar i tornar a baixar per poder treballar, no? I per tant, molts van fer això, no sabíem que després podríem acabar votant en qualsevol col·legi electoral perquè a primera hora del matí el llavors conseller Turull anunciaria el cens universal. Per tant, era un dia d'expectativa i, et dic, i també de desplaçament per ser a primera hora al col·legi electoral.
Dolors, tu recordes què estaves fent el 30 d'octubre del 2017?
De setembre.
Ai, de setembre. Gràcies, Oriol.
Si recordo del 30 d'octubre del 2017 el que feia, li hem de donar un premi. És
de setembre, de setembre.
No, jo no recordo què estava fent. Sé que aquells dies estava molt trista i molt preocupada, a l'expectativa, no?, com deia ara la Magda, però estava, sí, estava amb una barreja de tristesa i de preocupació, perquè, no?, per la incertesa, però també de tristesa, perquè veia que anàvem a una situació de, bueno, que no s'estava explicant la veritat, i em sembla que després n'hem sigut tots més conscients, no?, però no estava gens contenta.
Núria.
Estava treballant, estava a la redacció preparant el dispositiu de l'endemà. Estava tothom nerviós perquè, clar, no sabíem què passaria i hi havia un desplegament molt, molt important i això, l'expectativa també del que podia passar a l'espera d'una jornada dura com va ser.
Oriol, tu recordes que estaves fent el 30 de setembre, no, d'octubre?
Me'n recordo perfectament perquè jo era a l'Escala, amb la meva família, a l'albert de la Generalitat, que és un albert preciós, si no hi heu anat, aneu-hi algun cop, arran de mar, i recordo que estava content, tranquil, i molt convençut de no anar a votar, perquè em semblava que era una contribució a la democràcia d'aquest país no participar en una cerimònia de la confusió com la que es feia l'endemà. L'endemà vam agafar el cotxe, vam tornar per la P7 i quan vam veure els furgons de la Guàrdia Civil i vam posar la ràdio, doncs aquí sí que ja vam començar a preocupar de per on anaven els esdeveniments.
Quina lectura em feu d'aquell referèndum amb aquesta perspectiva? Han passat 5 anys, no sé si us han passat ràpid o lent, però també després parlarem del context polític actual, però si analitzem aquell 1 d'octubre, el que es va viure aquell 1 d'octubre, quin balanç en feu després d'aquests 5 anys, Magda?
Jo crec que les conseqüències polítiques i judicials són evidents, no?, perquè algunes encara són causes totalment obertes, però malgrat que ha passat 5 anys i que, per tant, el context polític ha canviat, fins i tot la correlació de forces és diferent que hi havia, la que hi havia en aquell octubre, que recordem que va acabar amb un 155 i una convocatòria d'eleccions, malgrat això, les conseqüències encara hi són, perquè els partits probablement encara no han sabut, d'alguna manera, canalitzar les victòries que es van aconseguir aquella tardor, però també les frustracions, no? I això és el que explica també el context d'aquesta setmana. És a dir, el context d'aquesta setmana és conseqüència també de la interpretació que s'ha fet de l'1 d'octubre i la confusió que això ha creat a l'hora de crear una estratègia compartida entre les forces independentistes.
Dolors, deies abans que tu senties fa 5 anys aquesta sensació, no?, que no estaves contenta, no?
No, és que, clar, la lectura que em fa ara una gran majoria també de l'independentisme és que aleshores, és a dir, que no es podia trencar. No? I per això ara, en bona mesura, plantegen fer coses d'una altra manera. Doncs aleshores tampoc es podia trencar d'aquella manera, no? Hi havia hagut un procés d'acumulació de forces, de mobilitzacions, etc. I aquella es podia plantejar com una mobilització més. I, de fet, l'1 d'octubre, alguns explicàvem que era una mobilització, però que mai se li podia donar la pàtina que pretenien de referèndum legal que l'endemà, amb una victòria, proclamés res. No podia tenir una lectura jurídica o política. Però, malgrat això, no era menys important, perquè podia tenir una lectura de mobilització, una lectura de crida internacional, una crida d'acumulació de forces, però això no es volia sentir. Bueno, això és el que ha estat. No? Amb les conseqüències que, no? que en podem parlar aquest vespre, que ara explicava la Magda, i que, per tant, clar, estava trista, perquè una mica amb el síndrome de Cassandra, no? De dir, saps el que passarà, i ho expliques, però ningú et fa cas. I al final, malauradament, acaba passant, no? Llavors, sí, clar, les conseqüències es viuen fins a dia d'avui, i malauradament no són només a nivell jurídic, a nivell penal o a nivell polític, sinó que també estan a nivell social, perquè efectivament va ser una trencadissa, no? Els dies previs, aquell dia i els dies després. I aquella trencadissa, també a nivell social, encara l'hem d'anar recosint, i trigarem a recosir-la. Per tant, sí, és a dir, no només trista i amoïnada, sinó després, a més, una mica enfadada, no? Per l'actuació d'uns i altres. Perquè allò, a més, a migdia s'hagués hagut d'aturar de totes, totes. Perquè estava, pel que estava passant als col·legis, pel que estava patint la gent, perquè era una situació totalment inacceptable.
Qui ho hauria d'haver aturat? És a dir, què s'havia d'haver aturat? Cadascú, dir-li a la gent que marxés cap a casa?
Efectivament. La responsabilitat d'un govern era aturar la policia i dir-li no podeu seguir maltractant a la gent i atonyinant a la gent d'aquesta manera, i la responsabilitat de l'altre govern era dir-li a la gent, escolteu, ja està, ja hem guanyat moralment, això ja ho hem fet, i per tant tothom cap a casa i no cal sacrificar-se més. I crec que aquí, i segurament hi ha més coses a fer, però com a mínim evitar que tota la violència que la gent va patir.
Però veient com havien anat les últimes hores, la gent esperant-se als col·legis o fins i tot dormint en alguns col·legis aquella nit, creus que hauria estat efectiu que haguessin sortit els líders polítics i haguessin donat aquesta consigna?
És probable que no. No? Aixecats els ànims a certes expectatives, jo... no. Com deia el Toni, jo també estava convençuda que no es podia
avalar...
Avui tenim el dia de la confusió.
Un país no tan confús que...
No, no s'havia d'avalar. És a dir, la mobilització sí, però no avalar-ho com a referèndum. Però jo me'n vaig anar a votar, evidentment, a mig matí, perquè, clar, davant del que veies, deies, escolta, una cosa és que no ho avalis com a referèndum, una altra cosa és que aquí et passin per sobre, no? I, per tant, jo mateixa hi vaig participar... Però sí que crec que la responsabilitat dels dos governs era primer aturar la violència i després veure què passava. Potser sí que no, la gent no s'hagués tirat enrere. Però perquè aleshores era una admissió també de que allò no era l'instrument que s'havia dit, que era un instrument legal o un instrument jurídic, sinó una mobilització, que és el que va acabar sent, que és el que és, que és el que s'ha d'administrar. I és el que, com no, deies molt bé, Magda, doncs té una difícil gestió. Perquè, clar, si tu el que creus és que has fet un referèndum que és vàlid, que el guanyes i després, 5 anys després, estàs al mateix lloc, doncs entenc que té una mala administració, clar.
Oriol, la Dolors deia, veient el que va passar, a mitja tarda va anar a votar. Tu, en el teu cas, vas mantenir la teva posició, malgrat veient les...
I tant, el referèndum de l'1 d'octubre va fracassar. Perquè la gent contrària a la independència no va anar a votar. Un referèndum que es guanya pel 90% és un referèndum que fa riure.
Però es van acumular més de 44.000 vots.
Ho hem vist aquests dies, sí, però el 90%. Un referèndum que es guanya pel 90% ja es veu que no té cap validesa, que no pot funcionar de cap manera. Ho estem veient aquests dies en els referèndums a aquests territoris que s'han annexionat Rússia.
No crec que sigués pel resultat, sinó que era perquè era il·legal i estava impugnat al Tribunal Constitucional.
No. La gent...
Hi ha referèndums d'independència que s'han guanyat pel 90%.
Però la societat catalana, tu saps perfectament que no hi ha, en cap cas, unes majories aclaparadores com la que vam mostrar el referèndum.
Sí, ho dic perquè has fet com una afirmació molt categòrica, generalista, i m'ha semblat estranya.
Molt bé, doncs t'acabarà contextualitzo. Un referèndum sobre la independència de Catalunya, sí, a Catalunya, a la societat catalana, tal com està configurada socialment, lingüísticament i amb sentiments de pertinença, un referèndum així que es guanya pel 90%, no és que no sigui vàlid, és que fa riure. Fa riure. És una autèntica pallassada, perquè ens entenguem. La població contrària al referèndum, amb molt bon criteri, va desacreditar aquell moviment, no anant-hi. Va ser la millor estratègia
que podia fer. Jo m'he equivocat amb la dada, perquè he dit els vots dels en blanc i els nos eren 177.547.
Sí, sí.
Per tant, també va bé. És a dir, va gent del no es va mobilitzar.
La immensa majoria de població contrària a la independència no va anar a votar. I això és una cosa que jo crec que, si voleu, ho discutim, però és com discutir el sexe dels àngels. És una cosa bastant òbvia, no? Llavors, aquesta operació va ser una operació catastròfica del nacionalisme català, catastròfica. Jo crec que en la història del catalanisme és la pitjor idea que se l'hagi acudit, perquè si tu fas un referèndum, si tu fas una iniciativa així, tu has de tenir el convenciment que la població està preparada o que et donarà suport o que participarà en allò. I és evident, qualsevol persona que passegi una mica, que conegui una mica el país, que la Catalunya no està preparada, no té les majories socials necessàries per impulsar un procés independentista. I per això estem aquí, al cap de 5 anys, on estem, embarrancats com estem. Perquè el catalanisme, el nacionalisme independentista ha intentat no passar una pantalla, no, n'ha passat 400. Perquè potser algun dia Catalunya serà un estat independent. Però tal com és Catalunya avui, lingüísticament, socialment i amb sentiments de pertinença, no ho serà mai. Per tant, allò va ser una operació fracassada, desastrosa. Alguns ho han reconegut, més o menys explícitament, Esquerra Republicana de Catalunya, d'una manera absolutament òbvia. És a dir, el seu pla és un pla d'independència a llarg termini. Per tant, el que vol és administrar l'autonomia, demostrar que es pot gestionar bé i anar treballant a poc per posar aquestes bases. I d'altres, especialment el sector trumpista de Junts per Catalunya, encapçalat per Laura Borràs, doncs, bueno, continuen fent veure o potser creient-se, no ho sé, perquè per aquesta mena de deliris no saps mai si realment la persona que els proclama s'ho creu. Però, bueno, el supòsit que no s'ho cregués, continua enganyant a la població, fent-li creure que una cosa que és materialment impossible pugui arribar a succeir de qualsevol manera.
Digues, Magda, després la Núria també, si vol respondre alguna de les coses que ha dit l'Oriol.
És a dir, el que es buscava el dia 1 d'octubre no era tan sols guanyar la independència, sinó demostrar que el que s'havia de fer en aquest país és resoldre a través d'una votació l'atzucat que hi ha d'encaix entre Catalunya i Espanya. És a dir, el que genera més consens en aquest país, que de fet les enquestes diuen que és entre un 60 i un 80%, és que és la favor del dret a decidir. És a dir, el que volia una part del moviment independentista l'1 d'octubre era resoldre a través d'una votació. Evidentment, sabem que aquesta votació va ser impugnada i que, per tant, no tenia cap validesa real, jurídica i política, però sí que va demostrar que hi havia una voluntat de resoldre-ho a través d'una votació.
Núria.
Sí, jo crec que l'independentisme el que va intentar és forçar una negociació amb l'Estat, pujant al màxim el preu en el sentit de posar sobre la taula un referèndum, aprovar les llistes de desconnexió al Parlament i intentar tirar endavant una consulta unilateral per acumular forces i segurament intentar, doncs, que l'Estat es mogués de la seva posició, perquè porta des de l'any 2010 sense oferir una solució política. El fet que hi hagi una majoria cada cop des del 2010 fins ara que s'ha anat eixamplant sobiranista, que amb l'autogovern actual doncs no en té prou. Jo crec que negar això no es pot negar, que hi ha una majoria almenys que l'autonomia no li sembla suficient des de la sentència de l'Estatut. Llavors, a partir d'aquí poden haver diferents actituds. Per part de l'Estat podia haver-hi hagut una actitud d'atendre aquestes demandes, no hi ha sigut, i l'independentisme segurament cada cop s'ha anat radicalitzant més fins a arribar al punt l'1 d'octubre d'intentar una consulta unilateral. Per l'independentisme crec que l'1 d'octubre va ser un èxit perquè van aconseguir fer la votació, es va aguantar els col·legis electorals, la gent va suportar la violència de la policia, que és l'única violència que hi va haver en el referèndum de l'1 d'octubre, i a partir d'allà tot aquell capital polític que la ciutadania independentista li havia donat als seus líders, no la van saber administrar de cap manera. I el resultat d'aquesta no gestió del capital polític que havien acumulat, que podia ser una mobilització per uns o per als altres, doncs un intent de fer un referèndum, que efectivament, si haguessin participat els del no i haguessin superat el 50% de participació, que potser és també el que buscaven, podia haver sigut diferent, no hi van arribar, hi va haver un 40% respecte del cens, doncs amb aquell resultat no van saber què fer al govern d'aquell moment. I llavors, a les lectures diferents... Exacte, ara anava aquí. Vull dir, amb les lectures diferents que es va fer d'aquell resultat, doncs és les diferències estratègiques que hi ha.
Jo crec que estàvem en països diferents.
Sí, deixeu que acabi la Núria, després la Dolors i després Oriol. Que si no ens entendrem. Núria, acaba.
No, que dic que la lectura diferent de l'1 d'octubre és el que hi ha ara, no? És el problema que tenen ara els partits independentistes amb les seves diferències estratègiques.
Dolors.
Clar, jo et deia, perdó, però és que no és un problema d'una lectura diferent del que va passar. Que, evidentment, aquí hi ha lectures vivencials, lectures polítiques, socials, això segur que cadascú té la seva i totes són bones, Però la gran tragèdia, crec jo, que també cruix ara el moviment, no? Ja no només l'independentisme, sinó la política a Catalunya, és que es va mentir directament. És a dir, tenim un instrument que servirà per legitimar el trencament unilateral. I aquest instrument es diu referèndum, i si aconseguim una participació massiva, un reconeixement internacional i un sí, immediatament, perquè ho acabem de votar al Parlament en una llei de desconnexió, de manera automàtica, com qualsevol referèndum, proclamarem un resultat, i per tant la conseqüència immediata o conseqüent serà la proclamació de la independència i de la república. I això era mentida. Perquè això ha passat i no es va poder fer perquè no es podia fer. Jo sí que crec, en contra del que diu l'Oriol, que les coses poden canviar i que la política és un instrument per proclamar independències.
No he dit que les coses no puguin canviar,
Però d'aquest no, de que són estàtiques i no canvien. Sí, però no era aquell l'instrument. Servia, et dic, és un molt bon instrument.
Però un referèndum és l'instrument.
No, un referèndum és l'instrument. Allò que es va fer l'1 d'octubre no era un referèndum, ni legal, ni reconegut internacionalment, ni políticament. No tenia les garanties suficients, com ho va ser el 9 de novembre, no? El 2014 ja n'hi va haver un.
Però és evident instrument per intentar pressionar l'Estat.
Efectivament, com el 9-N, però no es va dir anem a fer un instrument per pressionar l'Estat. Anem a fer una mobilització per acumular més forces. No es va dir anem a seguir en un procés en el que només farem servir instruments democràtics massius que socialment mobilitzin, que a més tinguin força política, encara que no tinguin validesa jurídica, però que nosaltres ens reafirmen en les nostres conviccions i en la nostra majoria. Perquè si s'hagués dit això, potser alguns dels del no hi haguessin anat, però potser alguns dels del sí no s'haguessin cridat.
Però per tant, es
va dir una altra cosa, es va dir això és un instrument polític, i no ho era.
Molt curt, Núria, per respondre això, i després l'Oriol demanat abans la paraula.
Que només dic que estic d'acord que no es va explicar el que havia de ser l'1 d'octubre.
No és que no s'explica, és que es va dir el contrari.
És que sembla que uns estiguem defensant l'1 d'octubre i els altres i em sembla que no és aquest el tema, no?
Vull dir que sí que es va dir això no és un instrument polític, i ens deien, no és veritat.
És que no em deixes acabar.
Perdó.
El que estic dient és que l'1 d'octubre, si segurament els líders independentistes haguessin dit pel que el volien fer servir, doncs no hagués generat tota la mobilització que va generar.
I les sustracions posteriors.
Llavors, però alhora necessitaven que hi hagués aquesta mobilització per encarar-se a l'Estat. És a dir, és el farol de la Clara Ponsatí, no?
Però no em podeu dir...
A veure, és que què estàs entenent que estic dient diferent? Si t'estic donant la raó que amb l'1 d'octubre doncs no van explicar que segurament no podien aconseguir la independència amb el referèndum, sinó que estaven acumulant forces per negociar amb l'Estat, però alhora, si ho deien,
segurament no haguessin acumulat tanta força com la que van acumular. És a dir, aquesta és la gran paradoxa de l'1 d'octubre.
Oriol.
Jo estic molt dolgut amb la Dolors Camats perquè m'ha presentat aquí com un conservador...
Acosta't una miqueta,
com un conservador immobilista.
Una mica immobilista sí que ho has semblat.
Jo no he dit en cap moment, que no es puguin canviar les coses. El que passa és que per canviar les coses, una cosa és canviar de lloc això i l'altra és enviar-ho a l'altra punta. A veure, els processos independents que han funcionat, els últims que han funcionat a Europa, són els bàltics. I els bàltics hi havia un 90% de la població que volia la independència dels russos. A veure, és que clar...
Bueno, per això, quan has dit que els referèndums del 90% no són vàlids, t'he dit, home, vull dir, potser que ho contextualitzis aquesta frase, no?
Deixa'm acabar el raonament.
Ja està, només he dit això abans.
Sí? Acaba, Oriol, acaba.
Gràcies. Sí, sí, sí. A veure, si tu vols fer un canvi profund en una societat, un canvi transcendental, tu has de generar unes majories socials amplíssimes. Perquè és que si no les generes, és evident que no ho aconseguiràs. Però és que, a més, qualsevol persona que conegui una mica d'història i sàpiga el que és un estat-nació, i sàpiga el que és l'afer Dreyfus, i sàpiga fins on arriba a la raó d'estat, sap perfectament que si hi ha una cosa difícil en aquesta vida és crear un estat en contra d'un estat-nació. És una cosa tremenda. Per tant, és obvi que tot allò era una enorme farsa. Era una enorme farsa. Ja se sabia que allò no aniria enlloc. I els mateixos inductors d'això sabien que això no aniria enlloc. El problema és que tota aquesta lectura que esteu fent vosaltres, no perquè el que volíem realment era fer un farol. Escolti, a la població catalana se li va dir, vostès, si no van a votar, idiotes vostès, perquè ho decidirem sense vostès, eh? Nosaltres farem la nostra, anirem allà, votarem, i si vostès no hi han anat, a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Això és el que se'ls va dir a la gent. El que passa és que la gent, a vegades, és més llista que els polítics, i va entendre perfectament, els contraris a la independència, que allò era una enorme farsa, i que no tindria cap validesa, i que no tiraria endavant, i molt encertadament, i això et demostra com no arriba a ser intel·ligent la gent comuna, no van a votar.
Jo crec que és veritat que aquella tardor, és a dir, aquell mes de setembre i el mateix, tot l'octubre, de fet, fins a la declaració d'independència, per part de molts representants polítics no es van dir les coses pel seu nom. Home, i probablement... Però... Un moment. Sí, i probablement...
Sí. Però digueu de fins, perquè alguns sí que les deien les veritats.
Va, un moment. Doncs els que estaven al govern en aquell moment, la coalició que estava en el govern
Junts
en aquell moment.
Junts pel sí, va enganyar la seva electorat.
Però vosaltres creieu que realment no creien que aquella votació podia forçar que l'Estat reaccionés d'una altra manera i que la comunitat internacional ho fes? Per tant, vol dir que, malgrat això, ells pensaven també que allò tindria unes conseqüències polítiques, que no va acabar tenint. Bé, de fet, sí que va acabar tenint, perquè el govern espanyol va reaccionar el dia 1 d'octubre, però, en canvi, la comunitat internacional no. O no va tenir el suport suficient perquè allò servís per canviar les tornes. Per tant, és veritat que probablement hi havia coses que s'havien d'haver explicat molt millor. Però també
no
hi havia reaccions...
És que,
havia...
Magda, la diferència entre no explicar-te ells... bé i enganyar no és menor.
Tu creus que van enganyar?
Sí.
Per què?
Home, perquè ells sabien. És a dir...
No. És a dir, hi havia gent convençuda... No, és a dir, una cosa és el que nosaltres podem... Però hi havia gent convençuda en el govern a prendre accions polítiques amb unes conseqüències. Ja. Que fossin reals o possibles,
Magda,
és una altra
govern,
cosa.
És un govern que... Fins i tot el de Catalunya, amb el petit país que som, és una cosa una mica seriosa. Per tant, quan tu embarques la ciutadania del teu país en un procés com el que estem vivint en els darrers anys, tens unes responsabilitats. Si tu no estàs convençut de les conseqüències, dels efectes, i si no tens el control sobre tot allò que passarà a partir de les teves accions, tu ets un irresponsable. I si tu embarques la teva població en un...
Per tant, tot aquest país era un irresponsable, tots els que van participar.
No, jo estic parlant del govern. T'estic parlant del govern. Jo dic, si un govern embarca la seva ciutadania...
Hi ha una part de l'1 d'octubre que no organitza només el govern, perquè, és a dir, l'1 d'octubre es fa possible, sobretot, gràcies a molta gent d'aquest país mobilitzada, amb el suport, evidentment, de les institucions.
Convençuda dels efectes que el govern sabia que no es produiria.
L'1 d'octubre no s'organitza només perquè hi ha una voluntat del govern català, sinó perquè, a més, hi ha tota una trama de persones en aquest país que consideren que l'única manera per demostrar a l'Estat que això s'ha de resoldre votant és organitzant l'1 d'octubre.
I això que avancem una mica, perquè és veritat que aquí a la taula no ens posarem d'acord. Tampoc hem vingut això aquí a la tertúlia i, per tant, han quedat clars els posicionaments d'uns i altres. El que sí que volíem fer avui, també recordant aquestes hores de fa 5 anys d'aquest 30 de setembre, i per veure-ho també amb el que està passant ara, volíem parlar amb dues persones que en aquell moment doncs, estaven vivint aquesta prèvia, aquesta vigília de l'1 d'octubre en primera persona. Com dèiem al principi, doncs, aquesta hora de fa 5 anys hi havia molt de moviment en molts punts diferents de Catalunya. La policia espanyola, per exemple, havia entrat al CTT i feia una estona. Hi havia milers de gents que s'estaven allotjant en un vaixell al port de Barcelona. Als col·legis electorals doncs, també hi havia gent que va decidir, com ara dèiem, doncs, passar la nit per evitar que es tanquessin aquests espais i que no es pogués celebrar el referèndum. I per això avui també volíem donar veu a dues persones que a aquesta hora estaven en dos col·legis diferents. Són l'Oriol Duo Castellà, veí de Fonollosa, i la Sílvia Oliveres, que és veïna de Sant Vicenç de Castellet. Oriol i Sílvia, bona nit a tots dos.
Hola, bon vespre.
Què tal?
D'entrada, per situar-nos, no sé si em podeu dir quanta gent viu als vostres municipis. Sílvia.
Sant Vicenç de Castellet, ara actualment gairebé som 10.000, en aquell moment hauríem ser 9.000 i escaig, han crescut els últims anys.
Oriol, crec que en el cas de Fonollosa és bastant més petit, no?
Sí, exacte, aquí som uns quants menys, aquí som uns 1.300, 1.400, però està repartit en 4 nuclis de població, i en el cas de Fonollosa, que era on hi havia la població, diguem, el nucli de població que va votar, som uns 300, no arribem a 400, si no m'equivoco.
Expliquem-ho què estàveu fent ara fa 5 anys. Comencem per tu, Oriol.
Doncs mira, nosaltres ara mateix, són vora 9:45 del vespre, estàvem aquí al col·legi amb una comitiva del jovent d'aquí del poble. Vam decidir, doncs, ja que se'ns havia aconsellat, no?, que si hi havia algú amb ganes de voler doncs, quedar-se a fer nit a la sala de plens de l'Ajuntament, que és on tenia lloc la votació, doncs nosaltres vam decidir anar-hi. I, bueno, doncs amb els joves del poble vam dir, va, què fem per passar una mica la nit, no?, per no només quedar-nos allà a dormir i ja està. Vam portar la Play, bueno, vam portar un projector per mirar alguna pel·lícula i, bueno, vam passar la nit amb un caire molt festiu i un ambient molt de poble, no?, per entendre's, molt de passar l'estona.
Sílvia, en el vostre cas, què passava ara fa 5 anys?
Mira, ara fa 5 anys, de fet, nosaltres portàvem uns dies ja organitzant-nos, i vam començar divendres, de fet, divendres a la tarda, i ens vam anar cap al col·legi, l'escola de Sant Vicenç i a l'institut, són dos espais on es votava l'1 d'octubre, i res, el dissabte a aquesta hora el que estàvem fent, hi havia dos espais, hi havia una ballada popular de gitanes i hi havia un cinema, també, una pel·lícula que vam passar, però hi va haver una botifarrada popular on hi havia, doncs, com que entitats van voler ajudar a formar part d'aquesta festa, perquè per nosaltres també era molt festiu, doncs el que vam voler fer doncs, va ser una botifarrada popular, la gent portava el menjar i el fèiem allà a les graelles.
Entenc, per tant, que tots dos veu passar la nit d'aquest 30 de setembre als vostres col·legis respectius. No sé si recordeu l'endemà, quan us vau llevar, Oriol, si recordeu quan us van començar a arribar notícies de que hi havia càrregues en alguns col·legis.
Sí, jo l'endemà, les primeres notícies que recordo són de 8:45 del matí, si no m'erro per l'hora, que pot ser. Però de ben d'hora al matí encara no ens havia arribat cap notícia. Els primers en arribar aquí a Fonollosa van ser doncs, una parella de Mossos i òbviament, doncs, veïns que van passar la nit a casa, però van venir ben d'hora també a defensar el col·legi electoral. I llavors sí que teníem aquí el local del poble, que està just davant de la sala de plens de l'Ajuntament, tenim un petit local on hi teníem un projector que estàvem veient en directe al 324, al TV3, no? I sí que recordo perfectament, no, les primeres imatges, no, que ja ens van sobtar molt, no, de la policia trencant vidres i portes, entrant, diguem, a col·legis d'altres zones, i nosaltres, clar, estàvem allà dient, ostres. Després, quan vam començar a repartir, també vam dir, uau, que fort, bueno, la sensació és, no, de dir, fins on hem d'arribar, i això que està passant de veritat, no? Que és una mica impactat, dèiem, això aquí no passarà, però bueno, Déu-n'hi-do també.
Sílvia, al vostre col·legi crec que no hi va haver càrregues finalment, però no sé si recordes, hi va haver moments de tensió, sí que n'hi va haver en alguns municipis propers, no sé si en algun moment vau pensar que podrien arribar fins a Sant Vicenç també.
No, teníem claríssim que arribaven i bé, per sort a nosaltres no ens va arribar, però tenim els companys també de Fonollosa que ja ens arribaven també les imatges, Sant Joan de Vilatorrades i el Bages va patir el seu i evidentment Castellgalí que estava allà al costat, els companys que està per res a 5 minuts del nostre poble i quan ens va començar a arribar la informació doncs bé, ens vam posicionar també, de fet és una escola que queda molt àmplia fora, i aleshores doncs, la gent, que hi havia moltíssima gent al Col·legi Sant Vicenç, es va posicionar i es va posar doncs, en defensa. La veritat és que sí, no, perquè ens arribaven i deien que venien, però és veritat que veient les imatges de Fonollosa, de Sant Joan i de Castellgalí, parlo de Bages, evidentment, sí, quan arribaven d'altres imatges, ens vam espantar, sí, la veritat és que sí.
Oriol, la Sílvia ara deia que aquestes càrregues sí que van arribar fins a Fonollosa, fins al teu municipi. Explica'ns com va anar tot plegat, a quina hora van començar a arribar i quina era la situació, perquè em sembla que vosaltres tampoc és que en aquell moment fóssiu molta gent en aquest col·legi.
No, en aquell moment érem una cinquantena de persones aquí a Fonollosa. Sí que ens va arribar alguna notícia, no?, de cop i volta, no?, de dir, ostres, estan pujant. Un company que pujava per la carretera havia arribat ja al poble i ens diu, acabo de passar pel costat de tot un comboi de la Guàrdia Civil, no?, que ja s'estaven apropant i nosaltres diem, no pot ser veritat, ens està fent una broma. Però no, per allà vols de les 11, quarts de 12 del matí, doncs bé, van arribar doncs, uns 18-20 furgons de la Guàrdia Civil. Cal recordar que crec que és important mencionar que en aquell moment al poble érem una cinquantena de persones a la zona de votació i van arribar doncs, una vuitantena de Guàrdies Civils. O sigui, hi havia més policia que persones. I aquí les càrregues, bàsicament, jo, més que càrregues, com hem vist en moltes imatges per la tele, no?, de càrregues amb violència i amb acció directa de càrrega, aquí el que hi va haver va ser un escarni total, o sigui, era una intimidació total, vull dir, una actitud molt, diguem, molt provocadora per part de la Guàrdia Civil, amb el fet ja només de personar-se amb tota la gent que van venir aquí i de tenir les idees molt clares.
Perquè, no sé si ho has dit, quants agents van venir? Vosaltres heu dit que en aquell moment eren una cinquantena de persones, quants agents van venir?
Aquí hi havia una vuitantena d'agents, aproximadament, sí. De fet, bueno, les imatges que es veuen en els vídeos ho podeu veure i queda palès tot això, vull dir, van ocupar tota la recta del poble, que és una recta força llarga, i era curiós de veure, no?, com podia ser real això que estava passant, no? Era una mica surreal tot plegat. Sí.
Ja per acabar, us volia preguntar molt breument als dos, no? Recordàvem com es vivia aquesta jornada fa 5 anys, vosaltres que ho veu viure en primera persona, i com esteu vivint també doncs, la situació política actual. No sé si us fa doncs, ràbia o pena, o com es comentava aquí la tertúlia, un cert engany, desencís. Si ho haguéssiu de resumir, Sílvia, com diries que és el sentiment actual?
Mira, jo puc parlar d'aquell moment, jo us estava escoltant ara, puc parlar d'aquell moment. Potser sí que anàvem amb el llit a la mà, no ho sé, però enganyada jo no m'hi sentia. En aquell moment vam fer el que vam sentir, i hi havia gent de tota mena. Aquí quan es diu que si vam ser només potser la gent independentista, no. A mi em trucava gent que no és independentista i em deia... què s'ha de fer? S'ha de fer alguna cosa perquè després dels aconteixements que hi havia dels darrers dies perillava la votació, no? Evidentment no som tontos tampoc i bé sabíem que el dia 1 no seria fàcil i a mi em va contactar gent que no és pas independentista i que estava interessada en anar a votar. Volia votar? No, però volia votar. Per tant, bé, en aquell moment potser es va fer de manera... que sí que creiem que internacionalment ens respondrien, potser no ha sigut així, però sí que és veritat que es va reaccionar, perquè si no, evidentment, l'Estat el dia 1 d'octubre no s'hagués mobilitzat. Jo ho veig d'aquesta manera, però parlo de fa 5 anys.
Oriol.
Bé, jo parlaré doncs una mica més a nivell d'en global, no? de tot el com em sento ara després d'aquests 5 anys, no només en aquell dia, sinó en general. Jo em sento, tinc la sensació, no?, que ens han tractat una mica de nens petits. O sigui que al final és una mica com quan un nen descobreix que, això no sé si ho puc dir per ràdio, que els Reis Mags són els pares. Doncs és una mica aquesta sensació, no?, de dir, ostres, ens han fumut una bona encerronada en el sentit de dir, potser calia anar per una altra banda, no intentar doncs, fer una cosa que no saps com anirà i al final està jugant amb, no només amb els sentiments de les persones, sinó amb els ideals de les persones. No podem anar dient que una cosa serà real i que si votem guanyarem, quan no saps ni què passarà demà amb el teu procés que estàs tirant endavant, no? I això va per tots els partits, des de Junts fins a Esquerra, fins a tots els partits que es van ajuntant en defensar això. I al final penso que aquí el que s'hauria de veure és si independència és hobby o necessitat. I crec que una gran, per no dir la majoria del poble de Catalunya, és hobby. Ho tenim com un ideal dintre nostre que sempre ho tindrem. Jo moriré sent independentista i estimant-me Catalunya, però qui està disposat a arribar fins al final, no?, amb això, amb tot el que comporta. Llavors, crec que mentre tots tinguem un plat a taula i la gent visqui mínimament bé, això seguirà sent hobby i no necessitat. Llavors, és una mica el meu sentiment ara mateix.
Doncs avui volíem parlar també amb la Sílvia Oliveres, veïna de Sant Vicenç de Castellet, i amb l'Oriol Duo Castella, veí de Fonollosa, que van viure doncs aquesta vigília de l'1 d'octubre passant la nit en aquests diferents col·legis electorals. Moltíssimes gràcies a tots dos per explicar-nos la vostra experiència.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem.
A RAC 1, 9 ho sé, amb Anna Ballonesca.
És molt tard, tardíssim. Falten 3 minuts per les 10 de la nit per acabar aquesta tertúlia, també. Però bé, volíem parlar també del record d'aquests 5 anys de l'1 d'octubre, que ha donat molt de sí també en aquesta tertúlia, i ens trobem a 48 hores també d'aquest anunci que feia ahir Junts, amb aquest anunci de Jordi Turull i de Laura Borràs, amb aquestes propostes que presentarà Pere Aragonès. El que sabem d'aquesta última hora és que Junts per Catalunya també demana a Esquerra que restitueixi a Jordi Puigneró com a vicepresident i com a conseller de Polítiques Digitals i de Territori. Seria aquest un dels punts d'aquesta proposta que ha fet el partit de Jordi Turull i de Laura Borràs per llimar diferències amb els republicans. Segons Esquerra, ara el que volen és avaluar aquesta proposta abans de donar cap resposta. Això, com dèiem, mentre que Junts ha donat de marge fins a diumenge per arribar a aquest acord. Us demano que sigueu molt breus. No sé com ho veieu tot plegat. No vull dir ultimàtum, perquè Jordi Turull ahir va insistir molt que no era un ultimàtum, però sí aquestes últimes hores que li donen a Pere Aragonès per intentar aconseguir aquest acord abans que es faci aquesta consulta dins de Junts.
Magda. Sí, no és un ultimàtum, però sí que el punt al qual hem arribat aquesta setmana diria que és un punt de no retorn, no? Perquè malgrat tot serà difícil que aquest govern pugui seguir governant amb coalició, perquè de fet el que ha passat aquesta setmana és que Aragonès ha demostrat d'alguna manera un gest d'autoritat, no? S'ha d'alguna manera protagonitzat o projectat com a líder i ha fet saltar pels aires el que durant els darrers mesos tots dos socis del govern sabien què passava, sobretot portes endins, i per tant, malgrat que probablement els dos volien aguantar fins a les eleccions municipals, el president Aragonès aquesta setmana ha fet que això probablement no sigui així, no? Jo crec que al final el que veiem és que 5 anys després Junts per Catalunya encara ha de decidir com s'ha d'organitzar internament i no ho té massa clar.
Dolors, com veus a aquestes properes hores el que pot passar?
Jo crec que Junts acabaran en empat internament.
A la consulta, et refereixes?
En el seu procés intern, per dir-ho
així. En el seu procés de copaïtització acabaran en empat.
El seu procés intern, no?, de decisió que fan davant d'aquesta situació, crec que acabaran en empat, i que, en contra del que diu la Magda, crec que la política està per sortir dels punts de no retorn.
Núria.
Sí, jo crec que queden 48 hores, però que amb aquestes condicions que està posant Junts per Catalunya és difícil que hi hagi un acord, si és una condició sine qua non, no? Perquè si acaba de cessar el vicepresident Puigneró, no crec que ara el president Aragonès el vulgui restituir. Llavors, probablement el diumenge, si no hi ha converses d'última hora en què algun dels dos partits es mou, doncs la situació serà la mateixa que l'actual, i llavors en base a aquesta situació la militància de Junts per Catalunya haurà de decidir si vol o no seguir el govern.
Mm-hmm. Oriol, per acabar.
Molt ràpid, l'executiva de l'altre dia es va estar parlant, l'executiva de Junts per Catalunya es va estar parlant sobretot de diners. Hi ha un problema econòmic greu en el partit si surten del govern, hi ha molts càrrecs que deixen diners en el partit, hi ha un problema crematístic gravíssim, els sectors més conservadors ho van explicar, i per tant aquí hi ha un moviment de reculada de Junts per Catalunya per intentar refer això que ells mateixos han trencat i han boicotejat.
Doncs en fi, veurem quina és la resolució després d'aquestes 48 hores que queden per endavant, i també el que pugui passar la setmana que ve amb aquesta consulta els dies 6 i 7 d'octubre, per tant dijous i divendres de la setmana que ve. En fi, anem deixant aquí ja aquesta tertúlia. Magda, Núria, Oriol i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també avui a la tertúlia del 9C. Que vagi
gràcies
molt bé.
A tu.